Bon dia, amics i amigues de l'Anell al Dit. Com esteu? Al micròfon la Mar Oñate i al meu costat, com ja és habitual, l'Albert Masià.
Hola, Mar. Hola, oients.
Hola.
Què, ja heu engegat el ventilador, l'aire condicionat?
Calla, que amb el preu de l'energia disparat, el planeta ha fet un nyap i els incendis desfermats. Però sí que és veritat que per combatre aquesta calorassa... Bé, no se m'acuden altres maneres millors, tret que...
Tret que què, Mar?
Doncs tret que escolteu l'Anell al Dit, perquè avui us portem una recepta més refrescant que la síndria i més nutritiva que el suc de taronja acabat d'esprema. Què me'n dius, Albert?
Doncs mira, a banda que no és època taronges, que sí, que tens raó. El podcast d'avui és ben bé com una alenada d'aire fresc i com capbussar-se en aquesta piscina que tu tens, eh? I, a més, fer-ho amb un flotador d'aquells tipus flamenc, unicorn, el que es porti ara. Va, arrenquem. Te la dedico.
Bé, ja se sap que a l'estiu tota cuca viu, però avui noto per l'estudi una energia especial, Albert. Tu també la notes?
Gràcies per això de cuca, mare. Però sí, és veritat, és veritat. L'energia flueix, la noto, eh? I personalment em sento amb l'energia com aquell capità del vaixell que és a punt d'aixecar amarres ja.
D'aixecar amarres, doncs no salpis de port abans d'hora, perquè si no et perdràs moltes sorpreses, com per exemple aquesta.
Hola, Mar. Hola, Albert. Sóc el David Verdaguer i vull demanar-vos, si us plau, una cançó que m'agrada molt, que es diu L'amor és Déu en barca, que és un poema del Casasses, de l'Enric Casasses, i que canta el Miquel Gil. Una cançó que m'encanta. Un petó per tots.
On dia? El reporter del Bigoti. Vull dir, el David Verdaguer.
Home.
Pobre, segur que la gent el deu aturar pel carrer i se li va adreçar com he fet jo, Marc, per aquest personatge que el va fer popular, si més no, entre els profans com jo.
Sí, sí. I moltes gràcies, David, per la dedicatòria. Va, sentim la cançó.
D'acord, no ens entenem ni ens sabem estimar. D'acord, no ens entenem ni ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna cerimònia. La por, si l'aprofites, si l'aprofites, la por, si l'aprofites.
On dia, el Miquel Gil, jo no el coneixia, i mira que és un músic bastant conegut que va pertànyer al grup de folk al Tall, i va ser fins al 1984. Va ser llavors quan va iniciar una carrera en solitari que ja acumula més de 7 discos, l'últim dels quals es titula Geometries, i va rebre precisament el premi Ovidi Montllor al millor disc de folk.
Sí, i aquesta cançó tan maca i tan romàntica que ens dedica el David, que ja posats et diré, Albert, que jo no li feia pas tan romàntic.
Jo tampoc, no.
Va aparèixer l'any 2006 a l'àlbum En concert, mentre que l'Enric Casasses, l'autor del poema que musica Gil, és un poeta i traductor barceloní que va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2020. Bé, ja ho veieu, tot paraules majors avui. Un veritable tàndem d'èxit al que us hem portat aquest tros d'actor, que és el David Verdaguer, el músic Miquel Gil i el poeta Enric Casasses.
Sí, sí, això que només hem acabat de començar, prepareu-vos.
Exacte, perquè la protagonista de la pífia d'avui la deveu conèixer molts de vosaltres.
Punyetàs al català.
Sí, avui és ben bé un podcast d'estiu, amb tants famosos per amenitzar els continguts.
Una mica sí, ja ho dius bé, que tenim un podcast ple de famosos dels mitjans de comunicació visuals catalans. La nostra protagonista ara és la Marta Torner, presentadora d'Eufòria.
3, 2, 1, tanquem les votacions.
Ja està decidit.
Ja està tot decidit i sabrem qui es queda una setmana més d'Eufòria i qui marxa definitivament.
I ja tenim els percentatges? Sí? Molt bé. Anem a conèixer els percentatges.
Val a dir que la Marta Torné ha fet amb eufòria una tasca gens fàcil. A veure, un programa en directe, d'aquestes magnituds, amb instruccions constants per l'auricular, que jo acabaria, de veritat, mig boja.
Sí, jo crec que també.
Oi, no? Que deu atabalar molt. Canvi d'escenaris freqüents, tantes persones involucrades, no ha de ser gens fàcil. Des d'aquí, felicitem la Marta Torné per la feina que ha fet.
Sí, en aquest context que has explicat, doncs a veure, que hi hagi alguna relliscada lingüística, doncs crec que és inevitable.
Sí, el que em temo, però, Albert, és que en aquest cas és un error que, com en el cas de molts parlants del català, ella ja el té força integrat. Em refereixo a l'ús de la perífrasi anar a més infinitiu, és aquest anem a, amb un sentit de futur immediat que, de fet, ha estat un ús constant durant tots els programes d'aquest de l'eufòria, mira.
Anem a veure qui és la persona.
Exacte, o també una altra, mira.
Doncs anem a conèixer qui és la persona que continua.
Sí, ja ho veig, ja, Mar. Bé, sembla un cas força clar i també sí, bastant estès d'aquest cal, que de l'anglès el going to uh-huh. i del castellà voy a, que, uh-huh. que indica una acció que tindrà lloc doncs, immediatament.
Sí.
Però en català això no funciona, no? I n'hi ha prou que fem servir el futur.
El futur, sí, sí, és així. No podem dir, vaig a dir-te una cosa, o anem a saber el concursant nominat d'avui. No. Hauríem de dir, tranquil·lament, et diré una cosa, o sabrem el concursant, que és, de fet és com ho diu el Miqui Núñez, el primer àudio que hem posat, si us hi fixeu. Només podem utilitzar, doncs, aquesta estructura amb la construcció anar a, seguit infinitiu, si realment ens desplacem, si realment anem a algun lloc. Per fer...
Sí, sí, s'entén perfectament, Mar. És a dir, seria un exemple com quan diem vaig a comprar el pa, però realment ho diem això perquè estem anant a algun lloc, és a dir,
exacte.
O anem a la fleca,
sí.
al forn, a la pastisseria, o avui dia fins i tot a la benzinera. En aquest cas sí que seria correcte.
Justament això, Albert, només és correcte. Doncs vaig a, si realment vaig a algun lloc.
Sí, i si fem un aclariment també de nivell avançat...
Ah, ja hi som.
Ja hi som, el català, aquestes coses que té. Hi ha un cas en què sí que s'accepta l'ús d'anar més infinitiu amb valor d'acció futura, però és una mica paradigmàtic, perquè és quan el verb, justament, el verb principal, el de l'oració principal, està en passat. És a dir, si dic, t'anava a dir una cosa, aquí és correcte, perquè té un sentit futur, però des del passat.
Ah, exacte, justament... T'anava a dir això, Albert. En tot cas, quan l'acció sigui imminent, trieu directament el futur.
La consulta dels sèniors.
Avui la consulta ens la fa un santcugatenc que segurament molts de vosaltres coneixeu, el Paco Carbó. Com que la consulta ens la va fer per correu electrònic, doncs avui no sentirem cap àudio.
Sí, perquè el Paco ens va enviar un correu electrònic que deia així. Diu, bon dia. Per començar a aprendre català per a no catalanoparlants, de nivell inicial total, vaja, quins llibres amb suport d'exercicis recomaneu ara per ara?
Molt bé, doncs heu de saber que de català per nivell inicial, afortunadament, hi ha força material. Però com que no sempre és fàcil destriar el gra de la palla, tenim un Padlet amb tot el material comprovat, recollit i amb els enllaços corresponents per fer-lo saber.
Padlet? Has dit Padlet? Jo sabia que tu jugaves a Padelmar, però Padlet...
Ai, no, Albert, sí... Ja ho saps, és com un suro en format virtual, és un Padlet. No facis l'orni, que ja saps de què parlo.
Sí, jo ho sabia. El que passa que molts oients potser han sentit aquesta paraula i necessitaven un aclariment, ho fèiem amb aquesta intenció. En tot cas, per localitzar aquest Padlet, us donem l'adreça amb el material inicial. I preneu nota, va, perquè és una mica llarga. Diu Padlet, padlet.com/Vallès Occidental 3, el 3 amb la xifra, català inicial per a joves. Ho repeteixo, padlet.com/Vallès Occidental 3/català inicial per a joves.
Sí, nosaltres el recomanem molt perquè s'hi poden trobar moltes opcions, perquè no és el mateix, a veure, un nivell zero d'algú que té com a llengua materna una llengua romànica, d'algú altre que no, o d'algú que està alfabetitzat o no ho està, o té estudis superiors, o sap més una llengua. En fi, en aquest Padlet hi ha tots els perfils categoritzats.
Sí, i a més del material que hi ha a internet, també a les llibreries en podeu trobar, faltaria més. És a dir, si sou amants del paper, tenim, mira, un paio de recomanacions, per exemple, de l'editorial Teida, tenim Català Inicial.
Sí, un clàssic.
Un clàssic. I un altre és d'edicions L'Albert, tenim també Llengua Catalana a nivell inicial.
Sí.
Ara bé, al Servei Local de Català també tenim material gratuït i és específic en funció de la procedència de qui estigui interessat.
Sí.
És a dir, tenim vocabularis en imatges amb la correspondència amb xinès, amb rus, amb francès. Crec que també en corre amb àrab. És a dir, que si necessiteu, doncs mira, contacteu amb nosaltres.
Sí, qui necessiti assessorament en qüestions d'aquest tipus, només cal que, bé, com el metge, que ens demani cita.
Te la dedico.
A veure, en condicions normals, ara vindria la secció dels recursos.
L'on dius que ho trobaré, oi?
Sí, però bé, avui ja us hem avisat que tirem la casa per la finestra. Bé,
vinga,
no, sí, no ho hem dit amb aquestes paraules, però sí que us hem previngut que no separéssiu l'orella del podcast per si de cas.
Ai, ai, ai...
Va, Albert, no pateixis. El que volia dir és que doblem l'aposta. Així que us portem una altra dedicatòria d'una persona que justament coneix molt bé, el David Verdaguer.
A veure qui és.
Hola, Mar i Albert. Soc la Maria Rodríguez Soto i us demano una cançó que es diu Nina de Miraguano, de l'orquestra Frireluque i Pau Riba. Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Doncs tu, quin nivell avui les aportacions musicals,
eh?
I el David i la Maria no només són supermacos en totes les accepcions de la paraula, i a més, sobretot són superbons actors.
Bons actors, sí.
Però veig que fan honor al gremi i la cultura, perquè ens porten unes recomanacions increïbles, tu.
La Maria s'adorm i a fora el vent la bressola. Rum-rum entre les branques, una remor com de mar. La Maria s'adorm i desitjos i encanteris amagats a la panxa d'una nina li bressolen el son. Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs i se t'endugui un aeri oceà de peixos alats i llagostes d'ales d'aigua que després, sentint el vertigen de ser gota d'aigua freda de pluja, caiguis i et facis amiga dels calabotins i us passeu el que queda de nit xerrant i mirant les estrelles des de sota l'aigua. Que no et facis vella sense fer-te gran i que no et facis gran sense créixer. Que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis l'urgència del moment i que sentis que formes part d'una tribu i respectis el teu cos, però vegis que només és una canoa.
Ai, Albert, trobo que les dues cançons que ens han dedicat avui són precioses. I si pensem que el polifacètic i carismàtic Pau Riba ens va deixar no fa gaire, aquesta cançó encara em fa posar més la pell de gallina.
Sí, sí, sí. Va ser una veritable llàstima, això del Pau Riba. En tot cas, la cançó jo no la coneixia, la coneixia, i a banda de descobrir-la, també m'ha permès descobrir doncs, l'orquestra Frireluque, que també té una mica de delicte, perquè fa molts anys que giren.
Que giren, sí.
El seu primer disc, jo he vist que és del 2004, atenció, i ara no fa gaire, mira, però no fa gaire, vull dir no fa gaire, el 7 de juny ha sortit publicat el seu darrer treball, Segona Fornada.
Sí, que més compta amb la participació de Pau Riba, tal com ja va passar en anteriors discos, com Ataràxia, del 2019, o Tants caps, tants barrets, que és el treball on s'incluïa justament aquesta deliciosa Nina de Miraguano, que ens ha dedicat la Maria Rodríguez Soto, que recordem que es va endur un Gaudí per la seva interpretació a la pel·lícula Els dies que vindran, on feia parella justament amb el David Verdaguer.
Punyetàs al català.
Un altre punyetàs, però què està passant avui, Albert? Ah, ja ho veig, el guió, que ens has tornat a portar un economista.
Clar, doncs si tirem la casa per la finestra, mira, jo he aprofitat, perquè a mi m'encanten no, aquests gurus que en saben un munt i fan previsions, i aquestes previsions gairebé sempre són malestrugues i el món s'acaba. En fi, el que no sé si s'acaba o no és que el català...
No
sé si s'acabarà, crec que no, però aquests... Podrien fer un pelet més, aquests economistes. Va, sentim-lo.
Anava dient una mica de quina forma, aquí, quins efectes està tinguent. Pensem que la pujada de tipus és contrària a el que, de fet, ens convindria analitzant la conjuntura econòmica. Estem en una conjuntura econòmica relativament cap avall, negativa, que precisament no requeriria d'això, d'una puja de tipus.
Ai, mare, el que és clar és que aquest home no segueix l'anell del dit, perquè si ho fes no hauria dit aquest gerundi incorrecte en la frase. Quins efectes està tinguent?
No, no el segueix, no, perquè aquest tema el van tractar en l'últim podcast.
Justament.
També que precisament sortia un economista. Ja veig que els gerundis no són gaires amants dels economistes o els economistes no són gaires amants dels gerundis. O bé, en tot cas, els gerundis aquests... perquè els gerundis no poden portar aquesta GU, aquesta arrel de l'art. I l'home hauria d'haver dit Tenint,
exacte. Però és que no es queda aquí, aquest senyor, no? Segueix i deixa anar unes bones plantofades a la llengua, com ara quan diu és contrària a lo que de fet ens convindria analitzant la conjuntura econòmica. I després repeteix un altre cop aquesta conjuntura i...
Sí, la forma correcta és conjuntura, amb N i J. Ho repetirem perquè no és que sigui senzill, ja, hem de dir conjuntura.
Conjuntura.
Però tampoc demanem un impossible, em sembla.
No, i després tenim un altre clàssic, que ja l'he comentat així, ja ho heu notat, no?, que ho dèiem aquest to, és un imperdible, no? És l'article neutre l'1 quan afirma lo que de fet ens convindria. Aquesta, a veure, és una pifia habitual, però trobo que no per això l'hem de passar per alt. N'hi hauria prou, a més de solucionar-ho molt fàcilment, canviant l'article l'1 pel correcte alt, és a dir, el que de fet ens convindria.
Sí, ja veieu que déu-n'hi-do del gec d'hòsties en la poca estona que ha intervingut l'economista. A veure, també cal dir, una mica en descàrrec de l'home, que tinguent i aquest Luca... De fet, jo els categoritzaria com a trets col·loquials i, de fet, propis de persones catalanoparlants.
A veure...
Sí, però en contextes estàndard, i com justament una entrevista en un plató de radiotelevisió, doncs no són adients. I, evidentment, a l'escrit, encara menys.
No. Tu sempre tan comprensiu, Albert, però jo, a mi encara em dura això de la conjuntura.
On dius que ho trobaré?
Avui us portem un recurs que és un regat caigut del cel. Bé, almenys pel sector del comerç, que és un sector que ja sabem que dinamitza els pobles, les ciutats i que es mereix tot el nostre suport.
Exacte, i també som conscients que els comerços i bars i restaurants representa, a banda d'un motor econòmic, un camp d'actuació molt potent en matèria de llengua. És per això que el Consorci per a la Normalització Lingüística impulsa el projecte Comerços Aprenents, que és el projecte del qual us volem parlar avui.
Sí, i us en parlem perquè a Sant Cugat som tots uns experts en aquest programa. L'any passat el vam desenvolupar en 6 establiments del municipi, que eren el Multiòptiques i el Pròxim Supermercat, que es troben a l'Avinguda Francesc Macià, el restaurant Pompeia i la botiga de delicadeses italiana La Botega, situats al carrer Major, el Brunxis, que ha tocat a la plaça del Monestir, i també el Condis de Valldoreix.
Sí, l'objectiu dels comerços aprenents és senzill, és facilitar al màxim l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana quan atenen el públic dels comerços locals, sobretot quan tenim un personal doncs, que potser el català no coneix gaire. No? Llavors el que oferim són 10 sessions dels tècnics de normalització lingüística al Servei Local de Català d'aquí mateix de Sant Cugat, que van al lloc de treball de les persones que regenten o que atenen en aquests establiments comercials i que tenen un perfil similar, és a dir, clientela que sí que és catalanoparlant, però ells tenen uns coneixements doncs, una mica... baixos, no? I poques opcions de fer un curs, perquè, clar, amb els horaris de feina que tenen, mare meva.
Sí, i aquestes visites presencials no són les típiques visites comercials.
No
anem a vendre res, sinó que són una mena de classes, i el que es fa el tècnic que hi va és treballar competències lingüístiques bàsiques del treballador. Té una durada d'uns 15-20 minuts, i el que es fa és s'adapta el vocabulari, la fraseologia, i una mica s'intenten reproduir aquelles situacions comunicatives que adients a les necessitats de cada establiment. És a dir, no és el mateix un bar que una òptica que una botiga de queviures.
Ah, exacte. Són gratuïtes i el més important és que els tècnics del Consorci per la Normalització Lingüística, quan visitem els establiments i fem aquestes sessions, ens adaptem als horaris, als torns. Evidentment, si hi ha una visita d'algun client, doncs el client sempre té prioritat. És a dir, es tracta de no entorpir la feina del dia a dia, sinó de sumar, sempre sumar.
Sí, i si heu trobat aquest projecte interessant i penseu que podeu ser candidats a acollir-vos-hi, o bé, potser no sou vosaltres,
algú,
però
clar.
Coneixeu exacte un establiment, la botiga de baix de casa que podria ser l'estrenatari.
En volem fer més, sí.
Exacte, doncs escriviu-nos, i us dic aquesta adreça, assessorament.santcugat@cpnl.cat, repeteixo, assessorament.santcugat@cpnl.cat, i ens posarem en contacte i el que sempre fem, us oferirem una solució a mida.
Posa't a prova.
I amb aquesta sintonia tan dinàmica, els oients ja saben que ens hem plantat a la pregunta del test.
Sí, 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 però avui volia fer-te una proposta diferent, Mar.
Ai, a veure, va, deixa-la anar.
Com que avui és un programa una mica, bé, ja ho heu vist, no? No sé si pot ser especial,
sí,
diferent...
Sí, que és especial, i tant.
Una
sí,
mica així, eh?
Sí, sí,
doncs
sí.
Tinc ganes de capgirar el guió. Ai. I ser jo qui et posi a prova tu.
Ha!
Com ho tenim? T'hi atreveixes?
Oh, va, que no em coneixes, Albert. I tant. A mi els reptes siguin culinaris, TikTok, però vaja, si a sobre són lingüístics, ja hi soc. Va,
va,
vinga.
Doncs et prenc la paraula i tiro pel dret,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Encara que, de fet, avui la pregunta no és ben bé, no, de llengua.
No, home, no m'enganxaràs, va.
A veure, va, jo ho intento. Mira, la pregunta diu així. Com es diuen les quatre categories del Premi de Narrativa Piren Chandri que organitza el Servei Local de Català juntament amb Òmnium?
Opció A.
No en són quatre, sinó tres. Torrenegre, Sant Medir i Puigmadrona.
Opció B.
Torrenegre, Sant Medir, Puigmadrona i Collserola.
Opció C.
Torreblanca, Serraparera, Fontetes i 11 de setembre.
Va, 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 Albert, aquesta me la sé... Vaja, és que no em pots atrapar.
Va, dispara, valenta.
La resposta correcta és la B. Torrenegre, Sant Medir, Puigmadrona i Collserola. Què? Què? Ho he dit bé o no?
A veure, mal, el que has fet és que no has deixat pensar en els oients.
Ja ho sento.
Però sí, sí, tens
sí.
Raó. Els tres primers són topònims emblemàtics de Sant Cugat. I els vam escollir perquè representen indrets en què cal un esforç progressiu per arribar-hi a mesura que ens allunyem del nucli urbà.
Sí, sí.
I aquest quart, aquest Collserola, representa la serralada mare que ens vol acollir tots plegats.
Sí.
Molt poètic tot, eh?
Sí.
I ens vol acollir sense distinció perquè el que volem és incentivar la participació al concurs de persones que no necessàriament siguin alumnes del centre.
El que volia eren aquests aplaudiments, clar que sí. Moltes gràcies, ho tenia fàcil.
Sí, eh?
De fet, des de l'organització s'ha valorat la inclusió d'aquesta quarta categoria, la de Collserola, perquè no només hi participin en el concurs els alumnes del Servei Local de Català ni del Consorci, sinó que tothom que tingui el cuquet de la literatura hi pugui prendre part. Això sí, abans del 29 de juny, que és el termini per participar-hi, va, que ara ja no hi ha excuses.
En tot cas, Mar, repte superat, eh?
Sí.
Jo em pensava que hauries escollit l'opció C, aquesta de Torreblanca, Serraparera, Fontetes i 11 de setembre.
Que són marcats.
Són marcats, però jo sé que tu, com és de proximitat, t'encanta.
Sí.
L'hora del lector.
I després de posar-nos a prova, i faig ben bé aquest posar-nos, avui dius que vols posar remei a una mancança, oi, Albert?
Així és, eh? Perquè m'adono que aquesta secció, doncs hem parlat de llibres de poesia, de prosa, hem inclòs autors catalans, algun d'estranger,
sí.
I també us hem presentat llibres que, bé, reflexionen al voltant de la llengua,
sí.
També un dia vam presentar un llibre infantil.
Sí, senyor, un bon calaix de sastre.
Correcte. Però m'adono, doncs, això, que hem deixat de banda un dels públics més exigents i difícils de satisfer, que són els adolescents i els joves.
Doncs tens tota la raó, i aquesta franja d'edat, la dels adolescents, els mereix lectura de qualitat com qualsevol altre grup. I què els recomanes, doncs? Perquè no ha de ser gens fàcil sorprendre i agradar al públic jove.
Gens ni mica, ja he dit això d'exigents abans, eh?
Mm-hmm.
I, doncs bé, per això hem optat per avui incloure una obra guardonada amb el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, i es titula El bosc de les ombres, d'Ignasi García Barba.
Ahà, en la sinopsi que en va fer el jurat del premi en destaca que és una història de terror ambientada en un bosc misteriós amb personatges complexos que evolucionen al llarg de la trama i que es fan estimar. Tu què més ens en pots dir, Albert?
Doncs mira, que l'autor, l'Ignasi García Barba, és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, però que de fet la seva passió és la dramatúrgia.
Uh-huh.
I ell, doncs, a més de ser guionista de televisió, és diplomat en interpretació per l'Institut del Teatre.
Ah,
que bo. I ha escrit nombroses obres teatrals.
Uh-huh.
Què vull dir amb tot això? Doncs que segur que el llibre que us portem deu tenir molt de ritme.
Home, això és important amb els adolescents, eh? Que tingui ritme. I amb els no tan adolescents, també.
Sí, oi?
Sí, en tot cas. També llegeixo que el bosc on ambienta la novel·la es basa en el bosc romanès de Oia Baciu, no sé si ho dic bé, on es veu que hi ha hagut fenòmens paranormals i desaparicions, ai mare, inexplicables.
Sí.
De fet, se'l considera un dels llocs més misteriosos del món. Bé, jo crec que no dormiria gaire, amb aquest llibre.
No, i de fet, si sou dels que us costa conciliar el son i per anar a dormir, doncs us heu de prendre una tila, potser no és el vostre llibre.
A veure...
Però va, us en fem 5 cèntims una
sí,
mica.
Sí, de l'argument, va.
Tot comença quan el Miquel i la Rosa arriben a la Vall Negra des de la ciutat per allotjar-se provisionalment a casa del seu avi, que viu allà al bosc i manté una relació una mica distant
ja
amb la família.
Sí.
Ja comencem, sí. I les coses comencen a complicar-se quan unes estranyes criatures que habiten aquell bosc es desperten i comencen a atacar els habitants.
Fantàstic. Jo pensava que feies broma amb això de la Tila, però ara veig que un dels membres del jurat del premi, el Tea, diu que no va poder dormir en tota la nit després de llegir-lo. Realment promet emocions fortes al llibre. Bé, en tot cas, ja ho sabeu, El bosc de les ombres, un thriller sobrenatural que recorda les clàssiques novel·les d'aventures i que, al meu parer, recorda una mica la sèrie Stranger Things.
Te la dedico.
I bé, avui ja hem sentit dues cançons, però crec que encara en tenim una al rebost, oi, Albert? O potser hauria de dir a la bodega.
Vas bé, Mar, vas bé. Jo sé que tu parles en propietat quan dius bodega,
sí,
perquè la bodega és l'espai per posar-hi la càrrega en una nau que podria ser un avió o també un vaixell.
Ah, un
ja
avió,
saps, això de salpar, les amarres, no?
Les maletes.
I la bodega d'aquest vaixell avui està repleta de bons auguris per aquest estiu. I també ve carregada de molt de ritme.
Sí que ve carregada en ritme, Albert, però d'una sorpresa que tu no saps. Tu et creus que posarem samarreta de Gertrudis, però no. Avui tenim la dedicatòria més especial de tota la temporada.
A veure...
Hola, em dic Josep Samà i ben aviat seré la nova veu de l'Anell al Dit. Ocuparé l'espai de l'Albert, un espai que costarà d'ocupar amb el llistó ben alt que ens ha deixat. El repte serà difícil i alhora apassionant, però els canvis hi són per això. I també per dedicar un petit homenatge a la persona que ens lliura el testimoni. Així doncs, Albert, et dedico un tema dels legendaris Zoo, un grup musical de Gandia que canta en català occidental, tal com l'hem sentit de la teva veu durant tots aquests anys. La cançó es titula Estiu, que és una època de l'any on fem una pausa necessària per buscar nous camins de creativitat. De ben segur que els aprofitaràs. Fins aviat, Albert, i bon estiu.
Què, Albert, com t'has quedat?
Bé, no m'ho esperava.
No, t'he enredat, ben enredat,
M'has enredat, m'has enredat. En tot cas, doncs, vull agrair al Josep, no?, doncs, aquestes paraules tan maques que m'ha dedicat. I ja veieu que segur que us deixo en bones mans, perquè el Josep Caldí, que jo crec que té una veu radiofònica molt interessant.
Jo trobo que sí.
Eh que sí?
Va, sentim la cançó que t'ha dedicat.
Vinga, va.
Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida. L'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res el que passa és comparable.
Sí, jo no volia posar una cançó trista per acomiadar-nos, així que una mica ho heu fet, eh? Aquesta cançó
sí.
Era molt dinàmica i molt moguda, el zoo.
Ha tingut bona idea, el Josep, sí.
Ha tingut molt bona idea, eh? I bé, amics, amigues i mama, eh? Segur que s'estàs sentint.
Superfan.
Superfan. Avui el vaixell de l'Anna Tit ja heu vist que salpa del port i bé, emprèn un viatge diferent, però jo crec que serà també molt profitós.
Ai...
Sí, en tot cas esperem que durant tot aquest temps hagueu après moltes coses, però sobretot que us haguem fet passar una estona entretinguda.
Ai, Albert, que ja veig que deixaràs anar alguna llagrimeta.
De cocodril, de cocodril.
Au, va, tira. El que us vol dir, amics oients, és que els del Servei Local de Català abaixem la persiana d'aquesta temporada, però la propera hi tornarem, en podeu estar segurs. Veurem, això sí, en quin format, si podcast, píndoles, espai propi. En tot cas, mentre ens ho pensem, que passeu un molt bon estiu i no us oblideu de donar corda a la llengua. Adéu-siau!
Adéu! -siau. Adéu.